Les dues en punt, que comenci l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Feia anys des dels primers de segona A en aquesta última tongada que el centre d'esports no superava la barrera dels 3.000 abonats, una xifra que està al caure a 3 carnets feia només uns minuts i que no té res a veure amb gegants de la categoria com ara el Castellón, però que sí que evidencia que el Sabadell és una de les aficions més nombroses de la segona B. Amb els i baixos, amb dies molt engrescadors, com per exemple veient centenars de seguidors desplaçats fora de casa gairebé cada 15 dies, dies històrics, com el massiu viatge a Olot de l'última jornada de l'any passat, i també algunes dades d'assistència, per què no dir-ho, decebedores, com els poc més de 2.000 d'ara fa 3 setmanes contra l'Egea, quan l'equip ja estava entre els primers i en ratxa com a local. Sigui com sigui, l'afició arlequinada està engrescada, i en línies generals, la sensació és que el club va tocar fons esportivament parlant la temporada passada, però va estalviar-se el calvari d'un descens dramàtic i que des d'aleshores tot avança cap a bon port. Fer comparatives és massa fàcil, però a més d'un segur que aquest ressorgir, després d'uns anys discrets, sense pena ni glòria, recorden els primers anys de l'època Soteres, també en l'aspecte social, amb cada cop més abonaments retirats, tants com 3.000, número al qual no s'arribava, com diem precisament, des dels últims anys del Soteres president arlequinat. El futbol és massa capritxós i la pilota no sempre entra lligada a la bona gestió, però és una evidència que aquest equip i que aquest club en l'actualitat enganxa, la cosa rutlla, i quan és així, amb bases establertes, amb fonaments sòlids, amb feina al darrere, és més fàcil que després, quan es tracta de l'11 contra 11, la cosa també funcioni. Tant de bo que en comptes de 3.000 en siguin molts més, i tant de bo que a finals de temporada puguem explicar grans fites, ara que sembla, amb paraules del Capi, que des de dins del vestidor ja parlen obertament d'aquest Sabadell com un clar aspirant a tot.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui tenim el Roger Benet fora, qui sap on, avui, demà i demà passat al control de sol, Toni González.
Què es comenta a la recepció?
Passarem per Lleida. En els primers minuts del programa escoltarem el capità del Sabadell, Àngel Martínez. Estarem també amb Pedro Capó i Aaron Rey fent carnets de socis als de mitja temporada. Valorarem amb el Jordi Andreu una de les notícies esportives del dia. El Cercle acollirà el Campionat d'Espanya de tennis per equips el pròxim mes de novembre i, a més, una miqueta d'handbol amb el lideratge del Creu Alta Sabadell.
I fora de l'hotel?
Com sabeu, avui es disputa el clàssic a partir de les 8 del vespre. Barcelona i Real Madrid es veuen les cares al Camp Nou. Tots dos arriben al partit empatats a punts, al capdavant de la taula i enmig de fortes mesures de seguretat. També jugarà avui una desena de partits de la primera ronda de la Copa del Rei. El Badalona rep a les 6 al Real Oviedo buscant una sorpresa que va fregar ahir l'Hospitalet. Tot i anar guanyant momentàniament 2-0, els riberencs, recordem, de tercera divisió, van acabar perdent contra el Granada de primera amb un gol andalús al 96, el 2-3 definitiu. Dels 25 partits que ja s'han jugat, destaquen les 5 victòries de rivals de tercera contra equips de dues categories per sobre o fins i tot 3, com en el cas del Jaén de tercera, 3, a la vez de primera, 1. Més coses, Andrea Falcón s'ha trencat l'encreuat del genoll esquerre i diu adeu al que resta de temporada. La futbolista del Barcelona es va lesionar de gravetat dissabte en el derbi contra l'Espanyol. El Barcelona segueix en pas ferm a l'Eurolliga de bàsquet, ahir victòria de l'equip de Pesic per 80-67 contra l'Asvel Villeurbanne francès, l'onzena dels blaugranes a l'edició d'enguany. De fet, el Barça comparteix el segon lloc de la taula amb el Real Madrid, a un triomf del líder, l'Anadolu Efes. Divendres, els culers visitaran la pista del Bayern de Munic abans del derbi a l'ACB contra la Penya. I finalment, el Calafell s'ha classificat per primer cop en la història per la Copa del Rei d'hoquei patins. Els tarragonins ho van fer ahir, superant per 2-1 el Lleida llista i sent el darrer conjunt que aconseguia el bitllet per la competició.
Han parlat en les últimes hores
Ernesto Valverde sobre Karim Benzema, una de les grans amenaces blanques.
Está haciendo una gran temporada, que está haciendo goles, el máximo goleador del Madrid, viendo además puerta con facilidad, pero aparte tiene siempre tiene ocasiones. Para nosotros es fundamental tenerle controlado, no tengo ninguna duda.
I Zinedine Zidane, el tècnic del Madrid, assegurant que arriben en bon to al Camp Nou.
Sabemos con quién nos enfrentamos, que es un equipo muy bueno, que lo estás demostrando de hace tiempo. Sabemos de también que el jugador que tiene a Messi, pero bueno, nosotros también tenemos nuestras armas y lo que quiero ver y lo que nosotros queremos hacer es un buen partido de fútbol contra un equipo de Barcelona que también que lo está haciendo bien.
I a les xarxes socials.
Dos dels protagonistes del programa d'avui, Àngel Martínez i Aaron Rey, en un fil a Twitter s'anunciava que el gallec juntament amb Capó estarien aquest migdia fent carnets als seguidors que es facin abonats de mitja temporada. El capità deia: compta amb l'Aaron i la calculadora, que pot ser que no quadri la caixa al final. El de Ferrol responia després: demà ja m'explicaràs per què. Veurem si el Sergi Parc d'aquí uns minuts ens treu de dubtes de com ha anat aquesta broma entre tots dos. També remarquem el cartell publicat pel Natació Sabadell de l'exhibició de Nadal de natació artística que Canllong viurà dissabte a 6:15 amb Bona Carbonell, amb Emma Garcia i amb Pau Ribas, gratuïta pels socis, 3 euros pels no socis. Per cert, també de les xarxes rescatem un vídeo del Camp Nou, 8, publicat pel periodista sabadellenc, ex d'aquesta casa i cap d'Esports del Diari Ara, Toni Padilla, dient: ni les porteries encara, mai havia arribat a un estadi 7 hores abans, tot tallat a fora.
De quin partit no estarem pendents?
A les 8 al Camp Nou, Barcelona-Madrid. No, és broma, segurament sí que estareu molts de vosaltres pendents d'aquest partit, però com a mínim més que no pas del Piacenza Juventus Sub-23, que arrenca d'aquí a res, a 23 minuts, a la Copa Lega Pro Italiana.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant dos exarlequinats, l'exjugador i exsegon entrenador Pedro Gala i també l'extècnic Pere Valentí Mora.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Set minuts i mig per sobre de les dues. L'última setmana amb competició de pel mig del 2019, pel que fa com a mínim al centre d'esports, ja és en marxa. L'equip ha tornat avui als entrenaments amb una sessió a porta tancada, ho ha fet a la nova Creu Alta. De seguida escoltarem el capità Àngel Martínez, que ha passat per sala de premsa fa uns minuts. També sabrem com ha anat aquest compte enrere pels 3.000 socis amb Aaron Rey i amb Pedro Capó a les oficines fent carnets. Però avui canviem una mica el guió habitual i marxem d'entrada cap a Lleida per saber quin ambient es respira allà. Sergi Guiu, company d'UAU Ràdio, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda, com esteu?
Hem escoltat totes les versions ja. Marc Trilles i Molo, el canvi de discurs ahir del tècnic per part del Sabadell, el director general Bruno Batlle i també Antoni Hidalgo. I no reobrirem ara el meló de les polèmiques, que sembla que les aigües baixen més calmades. Però, Sergi, simplement, com s'ha viscut tot aquest serial allà al Segrià?
Home, només cal escoltar, tu deies, les declaracions dels protagonistes. Parlaves de les dues declaracions de Molo, de l'entrenador de Lleida Esportiu, fent referència a la de divendres de la setmana passada i a la que va fer aquest dimarts, corregint una miqueta el seu discurs, havent parlat ja amb l'entrenador del Centre Esport Sabadell, Antonio Hidalgo, entenent, o com a mínim així ho va transmetre els mitjans de comunicació, doncs l'horari per part del Sabadell, i demanant-nos que potser haguessin hagut d'entrar federacions i organismes en aquest horari. Bé, Marc Trilles va ser més contundent amb el resum de lamentable. D'opinions n'hi ha diverses. Cal recordar que Lleida Esportiu aquest dijous a les 7 de la tarda juga el partit de Copa del Rei davant l'Espanyol. Per tant, aquests protagonistes des de la Terra Ferma demanaven, doncs, que en comptes de dissabte demanen Sabadell a la Creu Alta fos diumenge, però la cosa queda així i la gent diu que és dissabte a les 7 de la tarda.
Avui, com deies, és dia de prèvia per vosaltres. Demà partides al Camp d'Esports aquest Lleida Esportiu Espanyol. Com a mínim, a través de les xarxes socials hem vist bon ritme retirant entrades per aquest partit. S'espera ambientar o no?
Mira, s'espera com a mínim assolir els 5.000 aficionats. Hem de tenir en compte que cada dos diumenges al Camp d'Esports amb prou de feines s'arriba als 1.000. Per tant, la imatge del camp de la capital del Segrià, doncs, serà molt millor de la que ens tenen habituats el Lleida Esportiu, perquè voltegem els 800, 900, 1.000 aficionats. Aquest cop s'arribarà als 5.000. A més, crec que hi ha hagut unes 600 entrades per part dels aficionats de l'Espanyol, per tant, també aficionats visitants els que hi haurà al Camp d'Esports. Una entrada, doncs, segur, la més gran de la temporada i dels darrers anys aquí a la Terra Ferma.
A més, allà ja sabeu el que és eliminar un primera. De fet, va ser a doble partit i no pas com ara a partit únic, fora de casa, a Noeta contra la Real Sociedad.
I afegeixo una altra dada, ara no em facis dir l'any, però el Lleida Esportiu ja sap que és eliminar el Camp d'Esports a l'Espanyol a Copa del Rei a un sol partit, per tant ja és una situació que es va viure i evidentment doncs, aquella Copa del Rei eliminant a la Real Societat, a més a Noeta, després disputant contra l'Atlètic de Madrid la següent eliminatòria. Sí, la Copa del Rei sempre és una competició que aquí la Terraferma doncs, s'afronta amb il·lusió. Aquest any no sé si amb tanta il·lusió com en les darreres edicions.
T'anava a preguntar, de seguida ho faré per això, però abans, digue'm com està la infermeria, com està el tema de les baixes, perquè el Lleida n'acumulava unes quantes, però crec que recuperarà gent, no?, de cara a aquesta setmana.
Aviam, Molo acostuma a intentar tergiversar una miqueta aquesta informació, no acaba de donar-nos la informació detallada i fins i tot la verdadera, la veràs. A priori, a dia d'avui, a dimecres, ara mateix, Liberto, Marc Martínez, Luso, Adri León, Enric Bernat, aquests són jugadors que, a priori, són baixes. Pel partit d'aquest dijous, jo no crec que els veguem. Pel partit de dissabte, algun d'aquests m'atreviria a dir que sí, i si s'ha de prioritzar amb algun, jo crec que es prioritarà que a la gespa de la Nova Creu Alta hi hagi Liberto. Crec que el Lleida Esportiu és el jugador que més ha trobat a faltar en aquestes darreres setmanes. Per tant, això que es diu arriscar, doncs crec que s'arriscarà amb Liberto. Veurem amb els altres jugadors, però sí que és cert que la infermeria del Lleida Esportiu està plena de gent.
T'anava a preguntar per això justament ara fa un moment. Hem vist que l'Espanyol ha fet la convocatòria, alguns jugadors del filial entren, no hi van gent com Diego López, com Darder, i la pregunta és com afronta Molo la Copa, o de fet havent-hi 48 hores entre un partit i l'altre, la pregunta hauria de ser doble, no? Teniu la sensació a la premsa lleidatana que es prioritzarà més la Copa, o com em deies ara potser més la Lliga? Clar, entenent que no serà el mateix bloc, sí o sí, qui jugarà els dos partits.
Mira, Molo ho va deixar molt clar. De fet, li preguntàvem des de UAU Lleida Ràdio, li demanàvem això. La mateixa pregunta que m'has fet tu, li fèiem a l'entrenador de Lleida Esportiu. S'ha de prioritzar el partit de dijous o s'ha de prioritzar el partit de dissabte? I ell contestava, doncs, sincerament, m'estimo més guanyar el Sabadell el dissabte i caure eliminat el dijous que viceversa. Per tant, amb aquesta resposta ja exemplifica el que prioritza. Evidentment, ho va complementar dient que en el moment en què aquest dijous a les 7 de la tarda Mateu Lahoz, que serà l'àrbitre d'aquest partit entre el Lleida Esportiu i l'Espanyol, doni tret de sortida, doncs la voluntat de guanyar serà absoluta, però prioritza guanyar el dissabte a fer-ho aquest dijous.
Un punt mediàtic també, Mateu Lahoz, sí. com a àrbitre del partit, una curiositat. Per últim, pensant ja en aquest partit de dissabte, que serà partides, és cert que el Lleida acaba de caure dels llocs de privilegi, però a priori duel directe de la part alta, i la pregunta és: el Lleida s'hi ha trobat una miqueta per sorpresa en aquest inici de temporada entre els primers, o ja la idea que tenia de sortir del conjunt lleidatà era lluitar pel play-off?
Aviam, partint de la base de que és la primera experiència de l'entrenador del Lleida Esportiu de Molo en una banqueta, partint de la base de que la plantilla des de la Terraferma respecte a la temporada passada és pràcticament nova, sí que sabíem que l'equip competiria, que l'equip doncs, seria un equip difícil de batre, tampoc no esperàvem grans golejades favorables al Lleida Esportiu en aquests primers mesos de temporada. Sí que és cert que potser aquelles setmanes, dues o tres setmanes que el Lleida Esportiu ocupava la posició capdavantera de la taula classificatòria del grup 3, sí que hi havia certa sorpresa fins i tot, però bé, és un any en el qual doncs, el Lleida continuarà en aquestes 6-7 primeres posicions i tant de bo doncs, acabin aquestes 4 primeres places que donin accés als play-offs. Però crec que és un any, i a més amb el record de la temporada passada, que tant l'aficionat com les persones de dins del club van, com aquella frase diu, partit a partit.
Doncs Sergi Guiu, company de UAU Ràdio, et deixem que tens feina, que vagi bé l'informatiu, i ens saludem, que vagi bé també la Copa, demà, ens saludem dissabte aquí a la Nova Creu Alta. Una abraçada.
Així ho farem, una abraçada.
Partit. La pilota cau, el travesser encara és viva, la salva Àngel Martínez sota pals. Gràcies, Àngel Martínez sota pals. S'ha acabat! S'ha acabat amb la pilota sota pals d'Àngel Martínez. La mare que m'ha parit. Final del partit. Guanya el Sabadell. 3 mesos després, patint fins a l'últim punyetero segon.
El Sabadell té Àngel, titular.
El Sabadell va tenir molt àngel aquell dia. Primera victòria amb Antonio Hidalgo, últim precedent contra el Lleida Esportiu, última visita sense tanta polèmica, com a mínim en la prèvia, però sí amb moltes més angoixes, amb moltes més urgències pel que fa al conjunt arlequinat. Sergi Parc, com estàs?
Bona tarda, Adri.
Tu recordes, no?, aquella pilota que va treure sota pals Àngel Martínez?
La recordo. Va guanyar el Sabadell 1-0 amb gol d'Arturo i va ser la primera victòria, no només Antonio Hidalgo, sinó després de 11 jornades consecutives sense que el Sabadell guanyés. És que com han canviat les coses, eh?
Han canviat tant que jo aquell dia em veia tercera divisió si no es guanyava aquell partit. Tot i així es va complicar després també el panorama, però unes quantes setmanes i mesos després estem en una situació absolutament radicalment oposada. Però qui ha parlat ha estat el mateix protagonista i, per tant, el Sergi avui diu anem a començar amb la pell de gallina, amb aquesta pilota que va treure sota pals Àngel Martínez, el capità de la plantilla enguany, que en el dia de tornada als entrenaments del centre d'esports és qui ha comparegut fa res, fa una estona, en roda de premsa.
Casualment. També és casualitat que el capità Àngel Martínez hagi comparegut avui just coincidint amb això, no? Amb recordant aquest Sabadell, últim Sabadell Lleida, amb el qual ell ens va acabar de donar aquells tres punts tan importants, i el propi protagonista també se'n recordava d'aquesta jugada i també feia referència a aquesta frase que s'ha sol utilitzar tant últimament aquí a Sabadell, Adri, com estàvem i com està el Sabadell.
Veient com va acabar la temporada passada era difícil de creure, no? Però sí que és veritat que des que va arribar Antonio amb tot el seu equip, les coses han anat molt bé, hem treballat molt bé i això s'ha vist cada diumenge al camp. I bueno, començant de zero, pues vam fer una bona posta a punt, hem armat un molt bon equip on tots els jugadors sumen. I bueno, tot i que queda molt, com es diu, la veritat que es té que gaudir, no? Gaudir de mirar la taula, d'estar allà dalt i de poder agafar aquest minut objectiu d'anar de vacances de Nadal estant al més alt possible.
Doncs el més alt possible passa per guanyar el Lleida Esportiu i significarà que el Nadal el passarem als arlequinats com a líders. Hi ha una jornada només d'acabar la primera volta amb tot el ple mereixement de defensar aquesta condició de momentani campió d'hivern en l'últim partit, que serà la vigília de Reis de la primera volta a Vila-real. És jornada, o és setmana, millor dit, de Copa del Rei. Ho dèiem ara amb el Sergi Guiu, de UAU Ràdio Lleida, parlant del Lleida Esportiu, que rep demà, i d'aquí tota aquesta polèmica ja tancada, per tant, no cal que rigui, Sergi, que ja deixarem el tema, com a mínim, de moment, una estoneta, però sí que és veritat que hem estat molt pendents en les últimes hores, avui també, demà, del que és una Copa del Rei, que enguany té un format diferent, que juga a partit únic, que creua a equips de categories molt diferents. Segur que heu vist molts, per exemple, els jugadors de l'Escobedo després d'haver guanyat el Màlaga directament amb unes copes celebrant la victòria, a l'Alavés de primera caient al camp d'un tercera divisió històric, però de tercera, com és el Jaén, a la victòria, en un camp que pràcticament no tenia gespa, que era groc més que verd. Bé, el que té aquesta nova Copa del Rei, que de retruc no fa que tots els segona B participin, però sí un bon grapat. I per tant el Sabadell pot estar pendent, sabent que no l'ha de jugar, malauradament, perquè va caure eliminat de la Copa Federació, tindrà una setmana normal, competitivament parlant, a diferència de tants i tants altres equips, que ara ens repassarà Sergi, que sí que han jugat o jugaran.
Exacte, el propi Lleida, com ara estaves recordant, evidentment, que juga contra l'Espanyol, i l'Espanyol, que convoca alguns jugadors del filial, i per tant per aquesta banda podem pensar que l'Espanyol B, ara tercer classificat, podria sortir perjudicat també i amb jugadors acumulant minuts ara entre setmana. L'únic que l'Espanyol B jugarà diumenge i ho farà contra el Llagostera, que també juga a Copa demà contra l'Eurodeportiva. Per tant, per aquest costat, crec que el Sabadell no pot sortir del tot beneficiat per part de l'Espanyol B. El segon és el Castellón. El Castellón va jugar ahir contra les Palmes, va perdre per 0-2.
Eliminat, per tant, ja.
Evidentment. I en Lliga jugarà contra el Cornellà, però és que el Cornellà també juga a Copa del Rei. Ho farà contra l'Orihuela demà a 8:45. Per tant, el Castellón tampoc sortirà gaire perjudicat.
Té més descans en aquest sentit, no?
Exacte.
Perquè va jugar a casa, jugarà a casa el proper partit i té més hores de marge que no pas al Cornellà.
Per tant, tampoc podem sortir del tot beneficiats. L'Andorra.
Aquí sí, eh? El partit d'ahir, déu-n'hi-do.
El partit d'ahir, déu-n'hi-do, perquè va acabar empatar un contra el Leganés, es va arribar a la tanda de penals, els madrilenys van ser els que finalment van passar ronda, però l'Andorra...
Va seguir el partit, per cert?
El vaig seguir mentre vosaltres anàveu comentant coses.
Sí. Que... El va seguir pel grup de WhatsApp del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell. Està bé, llavors sabràs perfectament que Musa Sidibé va tenir un penal després de 120 minuts en pròrroga, etc., per passar ronda, el cachondo, perquè no es pot dir d'una altra manera, el va picar Parenka, però el Parenka va sortir per sobre el travesser, sí. I al final l'Andorra va quedar eliminat per culpa d'aquell penal, perquè si l'hagués materialitzat hagués passat ronda i s'hagués encarregat el Lega.
L'important és que es va encarregar amb 120 minuts de partit, amb uns quants titulars, a
sí,
més.
Sí, sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
I que aquest cap de setmana viatgen fins a la Nucía. L'únic que la Nucía també juga a Copa del Rei demà a Mèrida.
També déu-n'hi-do el viatget, eh? De, sí, de la Nucía a tocar de Benidorm fins a Mèrida.
Per tant, pensant que evidentment l'Andorra acumula fatiga, que sí que l'haurà acumulat, la veritat és que jugant a la Nucía contra la Nucía, que juga a Copa del Rei més tard que l'Andorra, tampoc tindrà tanta desavantatge l'equip de Gabri. El que és evident és que som candidats, i això ho diu la classificació, perquè el Sabadell és el líder amb 32 punts.
I ens ho creiem, no, ja?
I ens ho creiem, i ens en podem anar de vacances de Nadal amb aquest lideratge, depenent de nosaltres mateixos. Guanyant el Sabadell, acabarà el líder aquest 2019. Per tant,
ja que aquesta setmana ha estat, podríem dir, la setmana del canvi de discurs, i ja m'entens, em compres que el vestidor del Sabadell comença ja a canviar el discurs? Comença a assumir que es pot somiar?
T'ho compro, i si no, escolta el capità Àngel.
Te mentiria si digués que no, no. Jo crec que són candidats, jo crec que hem agafat el mètode de joc, una regularitat, que segurament que trobarem alguna pedreta pel camí, però veient des de dintre com treballa tothom, com si canvia un jugador, l'altre que entra ho fa igual o encara millor, t'han recuperat molta gent. Jo no m'atreveixo a dir que no, conscient de que queda molt, de que nosaltres continuarem treballant, però clar, jo crec que si estem allà ha sigut per mèrits propis, no ha sigut cap cop de sort.
Àngel Martínez, que ha parlat ara fa un moment a la nova Creu Alta després d'aquest entrenament a porta tancada a l'estadi Creu Altenqui, que va ser una de les novetats en l'últim partit. Recordem, 5 victòries consecutives del Sabadell a casa, de local. L'última, una de les més convincents, encara que contra el Fanalet Vermell, contra el Prat, aquest 3-0, en el qual el gironí Sergi no va ser titular i per tant va ser un dels grans damnificats, podríem dir, en el plantejament d'Antonio Hidalgo. Suposo que per aquí també ha girat la roda de premsa d'avui, no?
Sí, de fet, recordant aquest partit, ell ha dit que va ser una de les actuacions més completes, si no la millor de la temporada, però aquesta actuació del Sabadell va ser sense el capità sobre el terreny de joc. Recordem que en el mig del camp van jugar Adri Cuevas i Xavi Boniquet, i el que ha volgut deixar clar Àngel Martínez és que no hi ha cap fixa en aquest 11, perquè per exemple l'Aleix Coca, que venia del tot consolidat en l'11 d'Antonio Hidalgo, tampoc va jugar en detriment de Fernando Pajarero, i per això Àngel diu que per aspirar al màxim i amb lo llarg que és la temporada, què millor que tenir un bon fons d'armari.
Tothom està entrenant molt bé, està a un nivell altíssim tothom, i això és molt bo per nosaltres, per la competitivitat, per entrenar, per agafar la nostra millor versió, i per l'entrenador. Al final l'entrenador té més opcions, té, segons el tipus de partit, pot plantejar una cosa o una altra, té variants, o sigui, tot això és molt, molt positiu per nosaltres, i a la llarga, una temporada, si vols aconseguir alguna cosa, necessites de tot, no? De la plantilla, que mica en mica anirem recuperant jugadors que seran importants.
Com Jordi Oteo, que ja va debutar l'altre dia amb la samarreta arlequinada en Lliga, pel partit contra el Lleida també tornarà a més Manu Lanzarote, ja havent complert la sanció, i en canvi, ho estàvem comentant ara, el Lleida arribarà tot just 48 hores després de jugar el partit de Copa, que ja poden dir que la prioritat és la Lliga que abans de la Copa, però el que està clar és que el marge per descansar serà mínim, i quan se li ha preguntat a Àngel si entén que pot haver una mica de nuig des del Segrià per tota aquesta qüestió, ha respost això.
La veritat que ni m'he plantejat això. Nosaltres ja sabíem de fa setmanes que el partit era el dissabte, i crec que tenim que concentrar-nos en lo nostre, arribar dissabte de la millor manera possible, concentrar-se en el partit i no pensar si vindran cansats o no. Jo crec que seria una gran errada per part nostra de pensar que el rival ens donarà alguna facilitat.
Doncs queda claríssim que no estàvem pendents d'aquesta història dins del vestidor del Centre d'Esport Sabadell. Per cert, ens va semblar veure en el YouTube de Lleida que la resposta de Molo, parlant del que escoltàveu aquí mateix a Ràdio Sabadell ara fa 24 hores, dient tot el tema de potser em vaig equivocar, Antonio Hidalgo no té la responsabilitat, el Sabadell no ha fet res il·legal i són els organismes organitzadors de la competició els que haurien de vetllar per aquestes històries, que hi havia un petit tall, re, d'uns segons, però que en el vídeo oficial del Lleida Esportiu, la part que Molo diu potser em vaig equivocar, crec que no apareix, a part el tall es veu una miqueta, no?
No apareix i ja dius les tactes just que vam emetre aquí a l'Hotel Suís.
Ja és mala sort, també. Ja és mala sort. I ja, a mi m'explicaran, a 20 mitjans en una roda de premsa, quina necessitat de tallar, quan al final cadascú és lliure, no?, de poder triar el tall que decideixi. En fi, el que dèiem, també Àngel ha parlat, per exemple, de renovacions, i ha parlat de tot una mica, no?
Sí, les ha valorat positivament, tant la de José Manzanera, la d'Antonio Hidalgo, també la de Ian McKay, i per part seva, a nivell personal, Àngel Martí ha dit que també espera guanyar-se sobre el terreny de joc la seva renovació, però que per això encara queda i que, evidentment, haurà de seguir fent bones actuacions amb la resta de l'equip.
Hola, soc Joan Aletjogo, segon míster del Sabadell, i cada migdia escolto Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
I no sé si tenien posada Ràdio Sabadell o no a les oficines de la nova Creu Alta, però sí que sé que tenien el comptador que anava baixant, i que el tenim ara mateix a només dos abonaments, dos carnets dels 3.000. L'objectiu que s'havia marcat des del Centre d'Esport Sabadell de cara a aquesta campanya de mitja temporada, que tot just acaba d'arrencar, com aquell qui diu, recordem que tant el partit de diumenge passat com el de dissabte encara formen part de la primera volta i que després tindran tota la segona volta per davant els que decideixin fer aquests abonaments. Per cert, parlant d'aficions i d'aquest proper partit, a 6:15, hora i quart abans del partit, l'afició del Sabadell ha fet una convocatòria, una trobada per pujar plegats des de l'Eix Macià, des de la cantonada del Viena, cap a la nova Creu Alta, per tant, per intentar que hi hagi ja una mica de caliu especial en els minuts previs a aquest enfrontament contra el Lleida Esportiu. Després comentem també el tema de la Creu Roja, perquè ha vingut molt moguda l'actualitat del Sabadell en aquest dia de tornada als entrenaments, però no només has anat a la roda de premsa d'Àngel Martínez, Sergi, sinó que has pogut xerrar amb dos oficinistes diferents avui.
El seu primer dia a les oficines, podríem dir, sí, de la nova Creu Alta.
Ben jugat, te'l compro, el titular.
Aaron Rey i Pedro Capó, dos convidats d'excepció, això, per treballar i per intentar aportar el seu granet de sorra de cara a ajudar al club a arribar a aquesta xifra de 3.000 socis, que com tu acabes de dir, Adri, només estem a dos d'arribar a aquest número rodó.
Feia conya, Àngel Martínez, de vigila que la mà no vagi a la caixa amb l'Aaron Rey. Bromes internes i que reflexen la bona sintonia que hi ha dins del vestidor arlequinat. Anem a escoltar la conversa que ha tingut el Sergi Parc. Tu no t'has atrevit, no?, a fer cap carnet?
No.
Ni tan sols el teu, no?, si em deixes fotre't el pal en antena.
Tira entrevista, Toni.
Aaron Rey, Pedro Capó i el Sergi Parc fent abonaments de mitja temporada.
Doncs a les oficines de la nova Creu Alta avui dos treballadors d'excepció per intentar ajudar el Sabadell a arribar als 3.000 socis. A la meva dreta, l'Aaron Rey. Què tal? Buenas tardes.
Buenos días.
¿Que vais a llegar a los 3.000 ahora con vosotros dos aquí trabajando o no?
Bueno, intentaremos que se junten algún socio más y a ver si Pedro engaña a alguien.
Pedro te enseña un poco a mandar el mensaje en catalán, ¿no?
Sí, pero parece que se enseña a sus hijos, porque yo no tengo ni idea, entonces me cuesta entenderlo.
Hablando en serio, Aaron, llegar a los 3.000 socios antes del partido de Lleida, que es, además es el último del año, es una cifra redonda y bonita también, que demuestra un poco también la ilusión que hay en esta afición, ¿verdad?
Bueno, al final nos hace ilusión a todos y como cada domingo, pues que apoyen como uno más. Cuanto más gente venga a apoyarnos, más arropados nos sentiremos.
Y a ver si se lo puedes devolver con un gol, que por cierto, tienes pendiente estrenarte. El otro día, con la charla con los jugadores gallegos que teníamos en el programa Hotel Suís, te hacíamos un poco la coña de que a ver si marcas de cabeza, ¿no?, tu primer gol, y el otro día casi lo marcas.
Bueno, tengo una espinita clavada con el gol, como todo el mundo sabe, pero da igual cómo llegue, si es de cabeza, con el culo o con el pie, con tal de que llegue.
Bueno, Aaron, a ver si consigues tú llegar al socio 3.000. Pedro, ¿cómo veus al Aaron aquí al teu costat treballant? ¿El veus capacitat per poder ajudar també el club a portar aquest granet de sorra i arribar als 3.000 o no?
Home, arribar al 3.000 seria maco, no? Jo crec que si, quan arribi al 3.000 ens barallarem aquí per fer-lo, no? Jo crec que els dos volem tenir l'honor, no?, de ser el que facem al soci 3.000, i ja queda poquet.
A més, Pedro, tu portes una mica més de temps aquí que l'Aaron, i saps aquesta frase que es diu molt últimament, que d'on ve l'equip, del que vam patir la temporada passada i com està ara.
Així és, no? Jo és a la tercera temporada, bueno, les hem viscut de tots colors, ara ens toca colors més vius, més clars, no?, veure-ho tot d'una manera més positiva, però bueno, veure que hem aconseguit amb aquests 3 anys, ara aquí el Nadal del 2019 està a tocar dels 3.000 i jo crec que bueno, amb aquesta campanya de la segona volta el superarem, doncs, hombre, dona compte de que s'estan fent bé les coses.
També com que si s'arriben els 3.000 just abans que s'acabi el 2019 i s'arrodoneixi amb una victòria contra el Lleida, acabareu primers, vull dir, les coses com han canviat.
Sí, és el que has dit abans, no? D'on venim i on ens veiem ara, no? Jo crec que era tocant la jornada 30 de l'any passat quan portàvem els punts que portem ara. I això és arrel de que les coses s'estan fent molt bé, tant el club en la seva gestió com en la parcel·la esportiva. Llavors jo crec que la línia és una línia continuista que hem de seguir així.
Abans de deixar-vos treballar, Pedro, si arribeu vosaltres a fer el soci 3.000, li regalareu algú vostre personal o no?
Bueno, jo crec que el qui vingui per aquí i sigui el soci 3.000, jo crec que el club tindrà un detallet amb ell i bueno, hi pot haver alguna sorpresa.
Va, Mariam, estarem expectants per veure-la. Gràcies, Pedro.
A vosaltres.
Gràcies, Aaron.
Gràcies.
Doncs, Pedro Capó i Aaron Rey, el primer dia a l'oficina que deia el Sergi Pal, simplement per rematar-ho, Sergi, avui també ha tocat fotografia de família per una bona causa.
Sí, de tota la plantilla i de tot el cos tècnic, amb la gent de la Creu Roja sobre la gespa de la nova Creu Alta, després d'unes setmanes de campanya de recollida de joguines, doncs hem tingut aquesta fotografia bonica per aquesta bona cosa, perquè cap nen es quedi sense el seu regal per Nadal.
Gràcies, Sergi. Recordem, dissabte a les 7, aquest Sabadell Lleida Esportiu. Fins ara.
Fins ara, Adri.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I malauradament una setmana més hem de parlar d'una jornada per oblidar dels conjunts sabadellencs de segona catalana. La cosa no rutlla igual en aquesta categoria que la segona B, perquè el que va patir les ferides més crítiques dins d'una triple derrota sabadellenca va ser el Tibidabo, el nou cué del grup 4 de segona catalana. Els de Torre Romeu tenien un duel clau amb el que fins llavors era l'últim classificat, la Torreta, i ni en el pitjor dels malsons, els blanquivermells, que havia la possibilitat de caure per una 6 golejats a casa. És per això que el tècnic Jesús Díaz Vaquero s'ha mostrat així de batut.
Que la primera parte pudieron 5 ocasiones clarísimas y mira, estuvo inspirado Víctor, y en la segunda pues ya no tuvo tanta inspiración Víctor, y con las facilidades que dimos durante todo el partido, pues normal que el resultado fuera ese, y pudo ser más, la verdad que fue una vergüenza por parte nuestra.
Paroles dures del tècnic del Tibidabo. El correctiu més seriós, doncs, va ser per l'equip de Torre Romeu, però sabadellenca i Sabadell B continuen igualment en zona de descens. L'estrena de Bernat Mosquera com a tècnic arlequinat no va servir per revertir la dinàmica del filial. Per 1-2 es va imposar a Olímpia, amb 2 gols de pilota aturada, al Sant Julià de Vilatorta. El migcampista Marc Bellalta creu, però, que els resultats igualment acabaran arribant.
La veritat no ho pot ser, però bueno, es nota que l'equip segueix creixent, seguim creient amb la idea del nou míster, encara que sigui, i intentarem doncs retomar la situació i guanyar els 3 punts la setmana que ve.
I el millor dels 3, tot i estar també, com diem, en el pou, és la sabadellenca, que tampoc va poder sumar aquesta setmana. La derrota per 0-1 davant de l'Atlètic Gironella és la quarta consecutiva dels taronges. L'equip de la zona sud, això sí, s'ha vist afectat per les lesions, i això ha condemnat i sobretot ha condicionat molt en gran part aquest rendiment dels de Jesús Rueda Betis. Així ho pensa el tècnic.
Yo creo que el equipo está bien, lo que también últimamente, la última semana, estamos teniendo, que no es excusa, pero son muchas bajas, jugadores importantes. El otro día vamos con 2 juveniles, tienen que jugar los 2 juveniles, por las bajas vamos con 13 de plantilla. Entonces la verdad que la última semana estamos mermados y bueno, esta semana ya sí que recuperamos 3-4 jugadores y esperamos sacar los 3 puntos de la torreta.
Com recordava Betis ara, el proper compromís de la sabadellenca serà contra l'últim butxí del Tibidabo, és a dir, un rival directe com la Torreta, diumenge a les 12 al camp del conjunt Rocarol. Els de Torre Romeu, per la seva banda, acomiadaran el 2019 visitant el Berga. L'última jugada, diumenge a 12:45, serà el filial del centre d'esports. També ho farà a domicili, en el seu cas, a Sallent. Rematem la informació relacionada amb el món del futbol amb el Sabadell femení, que s'ha complicat la vida a la preferent. Derrota arlequinada per 2-0 al camp del penúltim, al Llerona, el que comprimeix encara més aquesta part baixa. Les arlequinades segueixen terceres per la cua, però ara amb l'últim rival a només un punt de distància, un punt per darrere. Isabel Azuzi ha lamentat el desencert que van tenir. A la primera meitat, per exemple, no van rebre cap xut, ni un, en contra, i van desaprofitar ocasionalment ocasions clamoroses van perdonar i a la represa ho van acabar pagant. El 2-0 al camp del Llerona suposa una llosa per l'ànim tocat del conjunt arlequinat, però diumenge el Sabadell femení rep el Pubilla a casa, un rival que travessa una situació molt més còmoda, 6è amb 19 punts. La recepta plantejada per El Azuzi no és una altra que seguir picant pedra per recuperar el terreny perdut.
Quieras o no, con un resultado en contra, con sensaciones complejas, pues oye, obviamente pues nos entran los nervios, obviamente te entra el estrés, pero es que no podemos hacer otra cosa. A día de hoy lo único que nos queda es lo que te digo, currar, intentar mejorar, intentar afinar, intentar más, porque aún nos queda pues 3 partidos de la primera vuelta y toda la segunda por delante para poder corregir.
Horari habitual, diumenge a les 12 pel següent duel del sènior femení del centre d'esports serà Olímpia, com diem, contra el Pubilla Cases. Aturada per la publicitat, a la tornada, ben farcidets d'informació, tindrem, per exemple, tennis amb el cercle seu del pròxim campionat d'Espanya per equips de tennis masculí absolut i també amb el lideratge del Creu Alta Sabadell en vol. Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del centre d'esports.
El centre d'esports en directe a Ràdio Sabadell.
Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys?
Passengers, welcome to New York.
I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
T'apassionen els esports de fons? Tens-a, al programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material, psicologia. Si t'agraden tots aquests esports, t'agraden els esports de fons, t'esperem a 13, el teu programa.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, els esports de fons, a Ràdio Sabadell. Segueix-nos la resta de la setmana, @13esportsdefons.
Sabadell, la distribuïdora de les teves begudes preferides és Disnova. Estrelladam, cacaulat, bitxi catalán i molts més productes. Ofereixen servei global a l'hostaleria, drogueria, alimentació i begudes. Disnova, tradició en la distribució. Plaer pel bon servei. 93-716-8086. 100% de Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Don't show up, don't
come out, don't talk. 2:30 de 3 d'aquest dimecres 18 de desembre del 2019. Deixem el futbol, anem al bloc poliesportiu. La suspensió del partit entre l'Handbol Terrassa i el filial de l'Handbol Bordils, per un accident, a més, ha permès al Creu Alta Sabadell comandar de forma momentània la classificació de la Lliga Catalana Masculina d'Handbol. Els arlequinats es van passar tot el novembre sumant victòries una rere l'altra i la tònica no ha variat en el present mes. En total ja són 7 els triomfs consecutius pels creualtencs. L'última cal balçar contra el Canovelles per 31 a 25. Després d'aquest partit de dissabte, el Pau Vituri va poder conversar una estona amb l'entrenador del nou líder de la categoria, amb Sergi Cifré.
Som-hi. Doncs amb el Sergi Cifré, tècnic del Creu Alta Sabadell en vol, després de la setena victòria consecutiva de l'equip, en aquest cas per 31 a 25 contra el Canovelles. Sergi, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que només fa que demostrar que l'equip ara mateix està en el punt més dolç de la temporada.
Bueno, estem en un bon moment, però sí que no ens podem relaxar, vull dir, perquè avui el partit a la mitja part també anem guanyant de 6 o 7 i després hem relaxat i hi ha hagut un moment que ens han remuntat, vull dir, no podem relaxar-nos. El que ha passat al partit és el que té que passar durant la temporada, que no podem baixar els braços i pensar-nos que ja està guanyat un partit quan realment queden molts minuts.
Al final, el que dius tu, no? És un partit una mica de muntanya russa, però veient la diferència al final de gols, va una mica en la línia també dels últims partits, que l'equip no només allò està guanyant en aquest cas bé perquè ha reaccionat bé a la segona meitat, sinó també de diferència de gols. Hem vist partits en les últimes jornades de 11-9 de diferència, per tant, a més victòries contundents.
Sí, no, estem realitzant partits contundents i el tema és aquest, vull dir, no baixar el ritme, vull dir, si vas guanyant de 5, doncs, intentar seguir, per si es pot guanyar de 7, guanyar de 7. Penso que la Lliga està molt igualada i que al final un gol d'aquest al final seria molt trist que per, hòstia, recobrar-te d'algun penalti, d'algun llançament fallat perquè empates i per gol a veraix quedes una posició per sota, el que sigui, vull dir, al final mai se sap com estarà, qui estarà dalt i hem d'anar als 60 minuts, hem d'anar a tope.
Parles d'una lliga igualada, de fet el Canovelles estava a 4 punts, per tant una victòria que, com se sol dir en el món de l'esport, no té un doble valor pel fet de deixar un rival directe una mica més lluny.
Sí, correcte, és el de sempre, no? Vull dir que sumes tu i no sumen ells, llavors amplia la diferència, són els partits que al final et fan estar dalt aquests partits, vull dir, però sí que són dos punts importants.
I ni que sigui també per ficar una mica de pressió al Terrassa, no? En el moment d'aquesta entrevista no sabem encara què ha fet el conjunt agarenc, però ni que sigui allò per collar el líder, s'ha d'anar guanyant també.
Bueno, si volem estar aquí dalt no ens podem deixar punts, vull dir, si ells van sumant i nosaltres també, però estupendo, però és que van darrere també aniran sumant i ens trobarem tots a dalt i al final, insisteixo, penso que es decidirà d'un o dos punts les posicions a dalt, vull dir que no es pot escapar i després pensar que ho vas perdre aquell partit per un llançament tonto.
Per anar acabant, Sergi, per rematar també l'any, la setmana que ve teniu l'últim partit, Cardedeu, equip de la zona baixa. Clar, suposo que en aquest cas el que se sol dir, no? Zero confiances, perquè s'ha de marxar de vacances amb un bon regust més enllà d'aquestes 7 victòries, no?
Home, sí, doncs seria... al final, el que deies tu, no? Portem una ratxa de 7 partits i al final perds el partit de Cardedeu i te'n vas cabrejat a les vacances de Nadal. Jo crec que hem de continuar amb la línia i no són fluixos, jo he vist diversos partits seus i el tema és que han tingut mala sort en alguns resultats, però sí que tenen un joc molt ràpid, corren i haurem de baixar ràpid a defensar perquè no ens agafaran en primera o segona onejada.
Acaba precisament per això, no? Preguntant pel Cardedeu, quin tipus de partit t'esperaves allà?
Allà, doncs, espero un partit a casa seva amb un pavelló ple, perquè sempre el tenen ple i més sabent el que se juguen que estan allà, que necessiten molt els punts ells també i amb unes transicions molt ràpides, vull dir, tenen una defensa contundent 6-0 i després intentaran córrer per intentar enganxar-nos amb el canvi de defensa.
Doncs Sergi Xifré, tècnic del Creu Alta Sabadell Handbol, felicitats per la victòria contra el Canovelles 31-25 i per seguir ficant pressió al Terrassa al capdavant de la Lliga Catalana d'Handbol. Que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres per la feina també.
Hotel Suís.
És el primer cop, per cert, que el Creu Alta de Sabadell Handbol assoleix el lideratge enguany. L'avantatge amb els perseguidors, però, és mínim. Només un punt sobre el Terrassa, que té una jornada pendent, i dos sobre la Salle Bonanova i el Sant Boi. Com escoltàveu ara, amb aquesta entrevista del Pau Vitori amb el Sergi Xifré, l'últim compromís de l'any del 2019 serà aquest dissabte a les 7 a Cardedeu.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I com dèiem, ha estat una de les grans notícies esportives del dia d'avui. Del 5 al 7 de novembre del pròxim any del 2020, el Cercle Sabadellès serà l'escenari del Campionat d'Espanya Absolut per equips masculins de tennis. Serà la primera vegada que la ciutat acollirà un esdeveniment com aquest. President del Cercle, Jordi Andreu, enhorabona, bona tarda.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
Notícia confirmada. És un repte organitzatiu, suposo, però també a la vegada un motiu d'orgull, no?, de poder ser l'anfitrió.
Home, i tant, és un orgull per nosaltres, però és la primera vegada, a més, que es fa el nostre, bueno, aquest torneig, Campionat d'Espanya, en el nostre club. Diríem que és el torneig més important que s'ha fet mai en el Cercle. Aleshores, per mi, per la Junta i per aquest club, crec que és un motiu de satisfacció, evidentment.
Serà l'estrena d'un Campionat d'Espanya absolut per equips aquí a casa nostra i, clar, passarà pel Cercle el bo i millor del tennis espanyol, que és el que aplega una cita d'aquest tipus.
Correcte, però a més d'això, a vegades la gent pensa, ostres, el millor del tenis espanyol i només pensa en tenistes espanyols. No, estem parlant de clubs, amb la qual cosa molts dels tenistes que tenen o que tenim els clubs no són espanyols, són estrangers i que tenen un rànquing brutal, o sigui, estem parlant de menys de 100 del món en alguns casos. Aleshores, sí, tindrem el millor aquí.
Això amb el Bruno Barrientos, amb el director tècnic, alguna que altra vegada ho hem parlat, que cada cop sembla que hi hagi més nivell, no?, en aquesta màxima categoria.
Sí, la veritat és que nosaltres que fem fa 9 anys seguits que estem a primera, cada any hem d'aconseguir fitxar i una mica ajudant de la cantera, que una mica és el nostre patrimoni que hem d'intentar cada vegada tirar més, però ens costa molt, cada vegada mira més al mercat perquè està, bueno, els bons, els fitxen els que tenen més diners i nosaltres sempre estem allà a veure què podem aconseguir, cada vegada costa més.
Fent la lectura aquesta en clau cercle, no organitzativa sinó competitivament, encadeneu, com deies, 8 permanències consecutives, un fet històric, per tant, 9è any competint a l'elit. Si aquest 2020 repetiu la gesta, serà una dècada seguida sencera sense haver baixat mai a la següent categoria, la segona màxima categoria. No sé si dir fins i tot que fa 9 anys, quan va començar aquesta etapa a l'elit, era impensable poder parlar en aquests termes i poder predir el que al final ha passat.
És que realment veníem d'uns anys que era com unir l'ascensor, no? Que pujàvem i després baixàvem, potser estàvem 2 anys patint per pujàvem un any, tornàvem a baixar, i realment és molt complicat. O sigui, mantenir-se aquí durant tants anys vol dir que s'està fent molta bona feina de part de la direcció esportiva, sobretot pel Bruno Barrientos, i diguéssim que tot l'envoltori que això posa, que porta, perquè aquests nanos, al final, per mantenir-los o perquè es quedin o perquè acceptin la nostra proposta o perquè vinguin a jugar amb nosaltres, se'ls ha de donar sobretot carinyo. Són gent que està contínuament viatjant, que no paren quasi gens aquí. Aleshores, els has d'anar seguint, els has d'anar mimant, i és la manera, i això no és gens fàcil. Aleshores, sí, té aquest mèrit que no ens el volem treure, realment és així. El que passa que no ho sap ningú, sí que és que el món del tennis fora del Nadal, no? Sembla que tot s'acabi amb el Nadal, no? I realment a darrere hi ha molta feina, hi ha molta tasca dels clubs, i això pues, una mica els resultats d'aquestes tasques, no?
Buscant aquesta nova permanència, el fet de ser anfitrions us aporta algun avantatge extra? És una mica més senzill aconseguir la permanència si jugues a casa?
Home, a veure, hi ha un fet que és claríssim, que és el tema del públic. O sigui, sembla una cosa, una tonteria, però si més no, ara fa poc que hem tenit el Campionat de Catalunya per equips, gràcies, podríem dir, a l'afició, que això sembla que no tingui de passar al futbol o a la Copa Davis, hi havia, vam arribar a la final, com saps, i vam, en principi, hi hem de perdre de carrer, i vam anar fins l'últim doble, el tie-break de... Però perquè la gent, tots els nanos de l'escola, cridant i animant, i això motiva moltíssim. Aleshores, això és la primera i més important de jugar a casa. Segona, que es coneixen les pistes. Alguns d'aquests jugadors entrenen aquí. En vulguis o no, la terra, l'altura, això també és important. A veure, al final hi ha diferència quan juga... La diferència ja ho veiem tots, no? Quan un té un nivell i l'altre està per sota, doncs el tenis es nota, aquestes diferències. Però sí que el fet de tenir-ho a casa et dona aquestes avantatges de motivació que a fora del tema de ciutat i tot això, que això és una altra història. El tema competitiu, realment, tenim aquestes dues avantatges de fer-ho a casa.
I acabo, president, preguntant per la logística. Queden 11 mesos per la disputa d'aquest campionat d'Espanya. Quina feina teniu ara per endavant durant tot aquest temps per arribar a punt el dia 5 de novembre del 2020?
Bueno, és una feina que sembla que no, però és molt intensa, és molt complexa. Aleshores, el primer que farem, de fet ja estem muntant una comissió específica només per aquest event, de fet ja ens hem posat en contacte amb l'Ajuntament, jo prèviament ja havia parlat amb la Federació, evidentment, però després amb la Generalitat, per tema de subvencions, per tema de tots anar una, al final és una gran cosa per Sabadell, no? Per la ciutat de Sabadell serà doncs, aquells dies una ciutat que no només a nivell d'Espanya, sinó internacionalment, com que hi ha molts jugadors de fora també, hi tindrem l'ull posat. Aleshores, és superimportant el poder estar allà, i fer-ho aquí a casa i tenir tot l'envoltori aquest aquí, no?
Doncs molta feina per endavant, però molt il·lusionats també. Enhorabona, president del Cercle, Jordi Andreu, i que la gent anoti a l'agenda. 5, 6, 7 de novembre del 2020, Campionat d'Espanya absolut per equips de tennis masculí aquí a casa nostra. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies, una abraçada també a vosaltres.
Hola, sóc David Palma, entrenador de l'Estal Pulse Sabadell de Waterpolo, i cada migdia escolto l'Hotel Suís.
I en volei aquest passat cap de setmana van arribar al punt final de la primera volta, tant la primera divisió masculina com també la femenina, i ho han fet amb els dos sèniors del Club Natació Sabadell mantenint intactes les seves aspiracions per aconseguir l'ascens. Comencem amb el femení, que ha assolit la segona plaça, aprofitant que l'Ipsa Les Palmes, que fins fa una setmana semblava intractable, ha baixat el pistó i s'ha vist arrabassat per les dones d'Hugo Gotuzzo, ara segones. Les nadadores han arribat a l'equador de la competició en un gran estat de forma, 8 victòries consecutives, l'última a Saragossa contra l'Almozara 2000. Malgrat el bon resultat final, 1-3, la capitana Ana Jiménez Morcuende admet que no s'hauria d'haver cedit al segon set.
Va ser una mica fer-nos un toc d'atenció perquè són partits que són complicats pel fet que és fàcil relaxar-nos. I bueno, ja sabem que l'any passat un set d'aquests pot relaxar-nos molt, però bueno, ens vam posar les piles i el següent set les vam deixar set. Vull dir que jo crec que va funcionar.
Per un set, l'any passat no van aconseguir les fases. Com deia Morcuende, es va quedar per molt poc fora respecte al Barça sub-19, conjunt que finalment es va classificar per aquest playoff. I amb aquesta lliçó presa, les jugadores d'Hugo Gotuzzo estan completant una gran temporada després de superar amb escreix un tram inicial un pèl irregular. Amb aquest bon joc de l'equip, Morcuende veu serioses opcions d'assolir grans fites.
Sí que és veritat que, bueno, penses en aquests sets que potser ens hem deixat i no ens hauríem de deixar, però tot i així estem a dalt, estem lluitant per al nostre objectiu i l'equip està amb moltes forces i amb moltes ganes per aconseguir-ho.
Les nadadores no reprendran la competició fins passat festes i encetaran la segona volta amb una autèntica prova de foc, visitant el líder, el Sant Just. I per prova de foc, la que va haver de patir i passar al masculí al Club Natació Sabadell de vòlei a Torredembarra, però en el seu cas van sortir ben escaldats de la pista del segon classificat. Els homes de Jordi Fernández, tercers a la classificació, buscaven també avançar els torrencs a la taula i col·locar-se a les places de privilegi, però les coses no van poder anar pitjor. Derrota 3-0 per tancar la primera volta i play-off que s'allunya una miqueta a 4 punts. El tècnic nadador Jordi Fernández assumeix que serà difícil veure els de dalt fallar durant el que resta de competició.
La nostra idea, lògicament, era d'allà i intentar arrencar algun punt, perquè al final, bueno, tot i que ha tota una segona volta, és cert que no té pinta que cap dels equips haguem de punxar massa. Llavors, tot el que fos arrencar punts al seu camp ens donava una hipotètica cert avantatge a l'hora de la tornada.
En aquesta primera meitat del curs, el club ha complert sense dificultats contra els rivals més assequibles, però en canvi els tres partits en els quals ha punxat ha estat contra els conjunts de la part alta. El primer, el Sant Roque Batant, el segon, Torredembarra, i el quart, el Sant Martí. El Natació Sabadell de vòlei masculí engegarà el 2020 a Andorra, visitant l'Encamp, l'antepenúltim a la classificació.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Torrons, canelons, carn d'olla, neules, rostit, galets...
Uf!
No creus que ja n'hi ha prou? És hora de cremar-ho tot. És hora de Cap d'en Reis, la cursa de Cap d'any de Sabadell. El 31 a Sabadell, la segona cursa de Cap d'any de tot Catalunya. Tria el teu circuit, tria la teva distància, 5 o 10 quilòmetres. T'esperem a partir del 28 a la pista coberta d'atletisme.
Activitats esportives a partir de 3 anys per tots els inscrits a qualsevol de les modalitats de la Cap d'any Reis, del 28 al 31.
La cursa de Cap d'any de Sabadell, el 31 a Sabadell.
Inscriu-te a capdanyreis.cat. capdanyreis.cat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final del programa, 5 minuts i les 3 de la tarda. Encara tenim temps per parlar d'esquash i de bàsquet, perquè la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes, el Global Bàsquet, va perdre una oportunitat d'or per situar-se en posicions de play-off en caure derrotat contra l'Adapta a Zaragoza al Pavelló del Nord. Una victòria que ha situat els sabadellencs entre els 4 primers de la categoria. Ens amplia aquesta informació el nostre estudiant en pràctiques, Kevin López.
El Global Bàsquet va caure 37-58 contra l'Adapta Zaragoza, un conjunt que actualment és penúltim i que fins al moment únicament havien guanyat un partit. Els sabadellencs no van poder endur-se un partit en el qual van anar en tot moment per darrere el marcador, però en el qual també van tenir opcions de guanyar, ja que van aconseguir situar-se a 4 punts. Sergio Gómez Fasu, màxim anotador del Global, explica quins van ser els motius pels quals no es va poder produir la remuntada.
Nos pusimos a 4 puntos, teníamos ahí la oportunidad, pero en ese momento, pues quizá los nervios y quizá el pecar de individualismo en ciertos momentos nos hizo que se volvieran a escapar en el partido, y a partir de ahí pues ya se acabaron las opciones para nosotros.
Amb aquesta derrota, el Global ha desaprofitat una gran oportunitat per abandonar les posicions de promoció de descens i situar-se en places de Final Four. I és que Luca Murcia, el rival amb el qual està empatat el Global, també va perdre la seva visita a la pista del líder. Fa solament que s'hagi escapat aquesta opció.
El haber ganado el partido de Zaragoza nos daba un poco de margen de si en la segunda vuelta tenías algún partido que se te complicaba más de lo debido, pues tenías un partido más de ventaja, más el básquet a verás contra UCAM Murcia, que seguramente será el equipo contra el que competiremos para este quinto puesto. Ahora pues no tenemos este colchón. Por lo tanto, tendremos que trabajar.
El Global Bàsquet finalitza la primera volta en posicions de promoció de descens, amb un balanç de 3 victòries i 4 derrotes, empatat amb l'UCAM. Els murcians, juntament amb el Joventut i l'Adapta Zaragoza, que acumulen 2 victòries i 5 derrotes, són els rivals directes del Global per ocupar l'última plaça de play-off descens.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Tanquem el programa d'avui des de Washington. La selecció espanyola d'esquash amb el jugador sabadellenc Iker Pajares segueix invicta allà al Mundial que s'està disputant a la capital nord-americana i ha passat als vuitens de final del campionat com a primera de la fase de grups. L'equip no ha tingut cap problema aquesta matinada per desfer-se de l'Argentina. Ho ha fet per 3-0. El del Malibú Esportiu, a més, ha jugat l'últim punt de la sèrie i l'ha guanyat amb comoditat en només 23 minuts contra l'argentí Gonzalo Miranda, amb parcials de 11-3, 11-5 i 11-7, per tant, victòria molt clara. De fet, només Borja Golán ha cedit un set, ja que Carlos Cornes també ha guanyat 3-0, igual que l'Iker Pajares. Aquesta matinada, a 1:15 hora d'aquí, Espanya disputarà els vuitens de final del Mundial, buscant complir amb el que és el seu objectiu, entrar al top 8 mundial. El rival de vuitens serà aquesta matinada Suïssa. Passem també als continguts del programa de demà. Si veniu a la redacció d'Esports de Ràdio Sabadell, trobareu, per exemple, a la nostra pissarra que demà repassarem les claus de la Junta General que farà el Sabadell al vespre a la Nova Creu Alta. Passarem també pel dinar de Nadal del Club Natació Sabadell. Parlarem amb el director tècnic de la secció de natació del club, l'Àlex López, en la prèvia de la Copa d'Espanya. També motor amb el Sergi Giral Andorra, a banda dels temes habituals dels dijous aquí al programa, a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís, com la segona B de Futbol Sala o l'actualitat de la Lliga Nacional Juvenil amb el Centre d'Esports i el Club Esportiu Mercantil.
Hotel Suís.
I si per contra voleu tornar a escoltar el programa d'avui o recuperar alguna de les converses amb la gent de UAU Lleida, amb també el capità del Sabadell, Àngel Martínez, Aaron Rey, Pedro Capó, el president del Cercle, Jordi Andreu, o l'entrenador del Creu Alta Sabadell amb el Sergi Sifré, @RadioSabadell a través de Twitter d'aquí a 5 minutets o radiosabadell.fm, on podeu trobar tota la informació de la ciutat. Des del control de so us envia una abraçada enorme al Toni González. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.